Aquest espai que saben que dediquem a parlar d'arbres, de plantes, de tot aquest món verd que ens envolta i que el fem sempre molt ben acompanyats d'Edu Arnal. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Avui t'enganxem també dalt dels arbres o tens els peus a terra?
Avui tinc els peus a terra, avui estic un pèl més tranquil.
Molt bé, i avui amb l'Edu Arnal li havia plantejat parlar d'arbustos, perquè cada vegada, bueno, no sé, però tinc la sensació que cada vegada hi ha més demanda d'aquest tipus de plantes, en tant que cada vegada hi ha més gent que doncs, té jardinet o es prepara una mica com una zona exterior a la casa, i llavors moltes vegades necessites com certa intimitat, no?, o cobrir-te de l'exterior, i l'arbust acostuma a ser una bona opció davant d'altres modes, Edu, que cada vegada es volem i no funciona. Aleshores, li he proposat que ens parli d'arbustos i dir quines serien les millors opcions tenint en compte que vivim a Sitges i que el clima és el que és.
Sí, bueno, en realitat, mira, el tema dels arbustos és, pobrets, els arbustos són aquells, són els grans oblidats, no? Perquè els arbustos, a l'hora de dissenyar jardins o que la gent tingui plantes a casa seva, són una mica difícils de catalogar, no? Millor, segons amb quin jardiner parlis o segons amb quin botànic, et dirà que certa planta doncs és un arbust o és planta, depenent una mica del seu creixement, no? Hi ha gent que et catalogarà una planta com arbust, una planta que creix molt i te la catalogarà com arbust, o t'agafaran un arbre de creixement molt lent, que creix molt petit i que no passa els 5 metres, i també te'l catalogarà d'arbust. Llavors, diguem que estem jugant una mica entre dues terres, no? No és molt difícil catalogar-los i a vegades és una mica difícil trobar una mica el que es va buscant, no? Aquí, per exemple, tenim una gran quantitat a la zona del Garraf d'arbustos, no? Com podien ser el cada, que és el ginebró, no? El baladre, la savina, el coscoll, aquell que té fulla com de roure però que punxa, no? El marfull. I tenim el llentiscle, per exemple, la mata, no? La mata és el que dona nom a la recta de la Mata.
Sí.
Per qui no ho sàpiga, al final de tot de la recta de la Mata, mà dreta, direcció Vilanova, hi ha una casa que també es diu la Mata, i allà dins compten amb una planta llentiscle que està catalogada, que es creu que data de l'any de l'època dels romans.
Caram!
Sí, és molt bèstia, és molt bèstia. Es veu que el que ha anat fent ha anat creixent i ha anat, és que no sé com es diu en castellà, ha anat acudant, que es diu acodando,
sí,
que és que les branques, a mesura que van doblegant, a mesura que van tocant a terra, tenen la capacitat de treure arrels, i el que fa és que la planta principal, la planta inicial, ha anat, com aquell qui diu, morint, buidant-se, com passa amb les oliveres, però, si més no, les branques han anat continuant creixent i han anat seguint fent-se grans i evolucionant, no? Llavors es creu, com que està una mica buit, que és el que passa amb les oliveres aquestes mil·lenàries, que per dins es buiden, llavors es guien una mica pel perímetre i una mica, intenten fer algunes proves, però no els hi poden fer la prova del carboni 14, per exemple, perquè com que la part de dins està buida no es pot fer, doncs es creu que data de l'època dels romans, no? Vull dir que
En climes
aquí bastant adversos, els arbustos diguem que forma part d'una bona adaptació al clima. No arriben a fer-se arbres, però agafen tamanys força respectables.
I és cert que són més resistents en general que moltes de les plantes o dels arbres que podríem veure o posar en un jardí, per exemple?
Sí, en general sí. Compten, és el que et dic, no? Són plantes que en condicions així una mica complicades poden arribar a assolir doncs, tamanys una mica ja considerables, no? De fet, alguns d'aquests arbustos els plantes en condicions òptimes, com ja havíem comentat, que les plantes creixen segons el seu codi genètic, segons el que porten l'ADN, i sobretot en funció de les condicions en les que creixen, no? Llavors, el que pots trobar-te és que agafis un arbust que sembla que és petit, o una planta que és petita, i que la planta és en un lloc òptim, amb les condicions òptimes de qualitat de terreny, amb la quantitat d'aigua que pugui necessitar, o fins i tot una mica més, i que de cop allò se't faci gros, no?
D'acord.
I que et creixi i pugui arribar fins i tot a ser un arbre petit.
Per tant, en tant compte, és a dir, compte de l'arbust que volem plantar i sobretot tenir en compte l'espai, no?, allà on el volem col·locar.
Sí, això passa sovint, no? Hi ha plantes petites com podrien ser, clar, és que els evònimos o els viburnums, que, per exemple, o fins i tot les polígales, que és aquesta flor que ara s'ha prohibit perquè es creu que porta una enfermedad que s'està carregant moltes plantes que justament ha entrat a Europa i creuen que aquesta planta és una portadora. Són plantes que, per exemple, si les plantes en un lloc a prop de gespa o tenen un rec automàtic i tenen bona quantitat de terra, poden arribar a fer, són arbustos que poden arribar a fer tranquil·lament 3 metres.
Caram.
Sí.
Per tant, entenc que abans primer assessorar-se, i fer preguntes. Jo no sé si hi ha, és a dir, de cara a això que comentava jo, pensant en col·locar un arbust a casa, que moltes vegades, no sé si és l'opció amb la que també més et trobes, no? Demanen arbust una mica per guanyar una mica de privacitat respecte a potser el veí, no? O respecte al carrer, no?
Sí,
acostumen a ser plantes que fan servir una mica com de mampara, no?
Sí, en aquest aspecte sí, és una mica complicat perquè passa una mica com fan els polítics quan fan els carrers nous i els volen inaugurar, que posen arbres de creixement ràpid per poder fer la foto. Després ho havia de dir, Després es troben amb el problema que tenen arbres molt grossos que els aixequen les voreres i que els hi tapen els fanals o es fiquen dins de les cases dels veïns, no?
Exacte.
Han fet la foto, guai, però al cap de 2, 3 anys, 5 anys es troben amb que allò els hi ha crescut massa, no? Llavors, a l'hora de plantar els arbusts, ens trobem que sí, que el que vol la gent en general és poder plantar alguna cosa que els hi faci de tanca, ja que sovint, doncs, la llei, per exemple, no els deixa pujar més de X metres al mur, perquè legalment no es pot, perquè també seria lleig, no?, anar pel carrer i veure tot de murs de formigó. Llavors t'obliguen a tenir una mida de formigó i la resta ha de ser viu o en forma de tanca de bruc o una cosa d'aquestes. Doncs el que ens trobem és que sí, que demanen que hi hagi poder tenir alguna cosa que els hi pugui donar privacitat i que sigui verda. De totes maneres, ens trobem una mica també amb el problema de sempre, no? Escolta, que no tiri molta fulla, que no tiri molt de fruit. Escolta, que no creixi molt, perquè, clar, jo no vull estar tallant aquí cada setmana, però que creixi ràpid. Bueno, no?
Existeix aquest? Aquest arbust existeix? El que creix ràpid, però que no treu fulla, que no treu fruit? Sí?
Sí, tant.
Quin és?
Pues igual com l'arbre de Nadal, de plàstic. Sí, el mateix. No? És... Llavors, al final hem de decidir que és una mica el... cap on volem tirar, Vull dir, bueno, hem de tenir una mica clar.
Per tant, sí que es podem posar arbustos que ens donin aquesta privacitat o que ens tapin una mica, no?, respecte al veí, al carrer, etc, però entenc que hem de tenir una certa paciència, és a dir, d'entrada, o que creixin, o que, doncs, potser hi ha determinades èpoques l'any que perdran fulles o que tindran fruit i els hi caurà i, per tant, haurem d'escombrar.
Això és
innat amb la planta, Això no podem...
Sí, és inherent. Sí, això va tot junt, és el pack. Tu, quan compres una planta, saps que allò, si la vols en arbust, a més... Si la vols en arbust, has de pensar que tu tens el mur que et delimita la casa i tu el que vols és seguir gaudint del jardí o l'espai que tinguis i llavors el que has de tenir clar és que allò ho hauràs de mantenir per seguir mantenent el mateix espai, no? Són plantes que s'han de retallar sovint i que hem de tenir clar que també requereixen, doncs, unes cures especials, ja que quan una planta la retalles de manera continuada per poder mantenir la seva forma, li estàs traient força i energia, no? Li estàs traient fulles, li estàs traient branques i la planta es veu obligada a treure fulles de nou per poder seguir vivint. Per tant, és una lucha contínua, no? I llavors el que has de fer és tenir clar que aquella planta, doncs, tindrà uns requeriments especials, no? Vull dir, durant tot l'any hauràs de tenir clar que has de seguir regant, seguir adobant...
Que et quedarà una paret verda moníssima, no? però
l'has
de cuidar.
Al final una planta que l'estàs tallant contínuament és molt més susceptible d'agafar fongs o d'agafar algun tipus de plaga, no?
I després, no sé, Edu, si el criteri estètic també pesa bastant. És a dir, som una mica pesats en general quan imaginem o demanem, no? I que moltes vegades anem a Pinterest o a Instagram i veiem unes fotos boníssimes i dius, és que jo vull això a casa meva, no?
Sí, queda clar. Tan
mono i és aquesta foto i aleshores dic, és que vull aquesta planta perquè aquesta m'agrada i aquesta en canvi no m'agrada tant.
Sí.
I no sé si això moltes vegades va fins i tot contra la recomanació del propi professional, no? Ja, és que bueno, potser aquesta no t'agrada tant, però és la més adequada, no?
Diguem que Pinterest i Instagram són els dos grans enemigos del jardiner, no? Sí, una mica sí, no? Perquè, clar, veuen la foto, es veu la foto, es veu la imatge, es veu el vídeo fet aquell, com comentant l'altra vegada, no? El fet en aquella justa setmana de primavera quan tot està allò que acaba d'explotar tot, que està brutal, que tens el jardiner que va cada setmana i dedica un mogollon d'hores i llavors fan el vídeo la foto, no? Maldita sea. Llavors diuen, no, jo és que jo vull això. Vale, i llavors dius, bueno, si vols això, 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 això i això. Ostres, no? Llavors, el que dic sempre, hem de ser una mica realistes, no? I en aquest sentit, bueno, està bé que hi hagi molta oferta, cada cop n'hi ha més, però sí que és veritat que sempre ens trobem una mica en el mateix, no? Ara tota aquesta zona nova de cases que s'han fet, per exemple, si us hi fixeu, sí, hi ha un arbust que retalla molt, que té una fulla petiteta i molt clareta, que si el deixen florir i el deixen treure fruit fa unes boletes roses molt petitetes, molt mones, elles, que accepta bastant bé el tall. Aquesta és l'Eugènia, per exemple, no? Aquesta s'ha plantat molt, es fa servir molt, a més perquè té un color de fulles bastant diferents, que va a vegades del groguenc al verd i té un to bastant brillant. I a vegades també et pots trobar, per exemple, hi ha gent que fa setos, per exemple, no sé, amb les abèlies, amb les adelfes, les tan conegudes adelfes, o la fotínia. La fotínia, per exemple, és una planta que té un atractiu diferent, que és que tots els brots nous agafen uns tons vermellosos. En especial hi ha una varietat que és la Red Robin, que és la que em sembla que és de les que més es ven,
sí,
si no vaig equivocat, que és que especialment tots els brots nous que surten a les puntes, sobretot a la part de dalt, a la zona més apical, la fulla és vermellosa.
Sí.
Bueno, és vermella directament.
Sí.
Després fa una floració bastant blanquinosa i accepta bastant bé el tall. Vull dir, aquesta és una opció també molt bona que fa servir molta gent.
Per tant, prenguin nota, si volen o pensen o necessiten o els agradaria posar algun arbust a casa per això fer una mica de paret verda en aquell espai exterior que tinguin, l'Eugènia o la fotínia serien bones opcions, eh?
Sí, sí. Fins i tot, a veure, els arbusten a tothom que tingui un balconet, que pugui posar un test una mica curiós i amb una mida ja una mica curiosa, també convido que puguin plantar els arbustos en aquest sentit, en zones d'ombra, per exemple, que pots plantar el Viburnum o l'Ebonimus, que poden fer fins i tot fulla variegada, que són aquells que vam dir, que tenen com unes marques més groguenques o més blanquinoses a la fulla. La veritat és que pasteix bastant i ja et dic, amb un bon tamany de testa pots tenir un arbust durant, la veritat, força anys.
Mm-hmm. Doncs vinga, fins aquí tema arbustos. I ara amb l'Edu parlem de plantes invasores, que no sé si hi ha algun arbust que pugui acabar-se convertint en planta invasora, perquè ara ens parlaves d'aquest a la recta de la mata. No sé si aquest efecte que ha fet aquest arbust una mica és també com a efecte invasor.
No, a veure, de fet, la recta de la mata és un llentiscle, que és el llentiscle aquí de tota la vida,
sí,
que més autòcton no pot ser, està emparentat amb la pistatxera, amb l'arbre dels pistatxos,
sí,
pistatxia lentiscus, i no, en aquest sentit el estem supercontents i, de fet, ens hem trobat que últimament hi ha unes persones que es dediquen a anar recol·lectant-lo per les muntanyes del Garraf.
El llentiscle?
El llentiscle, sí, en fan rams, en fan coses, no sé què en fan, després el venen o no sé què en fan, però hem de dir que és una planta que està protegida i que no es pot recol·lectar d'aquesta manera. Llavors...
Sí? No es pot agafar llentiscle de... Perquè el Garraf està ple de llentiscle, eh?
Sí,
no es pot agafar?
Sí, igual que margalló, igual que farigola...
Sí, però
igual
amb el margalló, per exemple, ho sabíem, com si més no, jo sí que sabia que el margalló està protegit i no pots anar i d'agafar un margalló, desenterrar-lo i plantar-lo a casa teva. A més, si ho fas, probablement el pobre margalló morirà, perquè diguem que requereix, mm-hmm, també té unes necessitats,
sí,
però amb el llentiscle no ho sabia, perquè és que el llentiscle n'hi ha tot arreu.
Amb el llentiscle el que no es pot fer és fer-ho de la manera que ho fan, eh?
D'acord.
Hi ha unes culletes de persones que van diversos, que van amb les butxaques plenes de gomes elàstiques, i el que fan és, a part de deixar gomes elàstiques per tot arreu, el que fan és, doncs, van fent branquetes i tallen sense cap mena de criteri, van tallant,
sí,
doncs, on veuen ells, bueno, el criteri, sí, el criteri és el que puguin fer rams, no? Uh-huh. Tallen en qualsevol punt de la planta, sigui una planta jove o una planta adulta, tallen on els hi sembla bé, i van fent rams. Omplen furgonetes, eh? És a dir, omplen furgonetes.
Home, no, és que no m'estranya, perquè el Garraf llavors està pleníssim de llentiscle.
El tema llavors no és que estigui prohibit, el tema és que no es pot fer en aquesta escala industrial,
clar,
que ho estan fent. Eh?
Altra cosa és que vagis tu amb la família i diguis, mira, m'emporto un ramet de llentiscle,
sí,
a casa,
no,
això sí,
problema,
eh?
Val, a veure, diguem que la flor de Sant Joan també està prohibit recol·lectar-la,
cert,
però al final, si agafes un pom i el talles amb tisores, que no arrenques la planta, doncs que ho facis amb una planteta o dos i t'emportis un pom petitet a casa, no, i per assecar-les i això no hi ha cap problema. no? Entenem, el que no es pot fer és una explotació a nivell industrial i el que no pots fer és arrencar les plantes, a més, oi?
Sí, sí. A més a més, els posarà molt, molt tristos als gossos perquè els encanta el llentiscle. És a dir, allà on hi ha llentiscle, els gossos paren, s'aturen. Els encanta, no sé, no sé si és l'olor,
el gust. Això no ho sabia,
no. Jo és la meva experiència personal, o potser és la meva només de gossa que
pot
fa
ser,
això.
Pot ser, pot ser. S'agrega una llet bastant així enganxosa i molt aromàtica, que s'havia fet servir, no sé si l'havien fet servir per fer, jo què sé, mil coses. Ara mateix no em ve el cap, però sé que aquesta sàvia és molt aromàtica, que s'havia fet servir per infinitat de coses, durant molt de temps.
Caram!
Llavors, el tema, justament al costat del llentiscle, podeu trobar, per exemple, la cortadèria. La cortadèria és allò que li diu la hierba de pampa, que fa aquells plomeros, per exemple. Saps aquells plomeros?
Sí.
Si toques la fulla i la tives allà, ràpida, de manera allò una mica forta, et pots arribar a tallar.
Sí, sí. No, i si vas corrent i trobes un plomero d'aquests, compte que em portis els turmells allò destapats, et talles, eh? No, a mi m'ha passat
moltíssim.
Això. Talla molt,
sí. Doncs ara en algunes zones del nord de la península, per exemple, amb aquesta planta, estan mirant d'erradicar-la. Aquesta planta va venir en aquestes modes de la jardineria. Diguem que la bona part de les plantes que tenim aquí ens han vingut totes pel tema de jardineria, no? Sobretot fa un parell de segles, al tenir un jardí gran ufanós amb exemplars de fora i de les Amèriques era un signe d'opulència,
sí.
de poder i de... Llavors es feien servir les plantes, llavors tot això ens ha jugat una mica en contra, perquè a partir de llavors es van començar a venir a portar moltes plantes per alegrar-nos la vista en els jardins, sense tenir en compte el desenvolupament de la planta, no?, i el que podia passar. En aquest aspecte, la cortadèria va ser la hierba de la pampa, que li diuen, perquè és de la zona argentina. Hi ha varietats molt xules, tot s'ha de dir, n'hi ha que fan els plomalls de colors violetes o rosacis o...
Home, és que a més això es ven per decorar. Ara està molt de moda a les cases tenir plomeros d'aquests, de cortadèria. Sí.
Bueno, hem de pensar que aquests plomeros són les llavors, i que aquestes llavors, quan surten volant, cauen a qualsevol lloc i d'on caen...
Pues, torna a sortir la planta.
Sí. Ja tornen... llavors, el problema que tenim és aquest, que si t'hi fixes, per exemple, la part del Garraf, que històricament, que jo he parlat del tema dels incendis, sempre hi ha hagut molts incendis, i les plantes piròfites, aquestes que tenim aquí al Garraf, que se serveixen precisament dels incendis per poder propagar-se.
Sí.
Doncs en aquest cas, el que passa, per exemple, amb la hierba de la pampa, és que l'incendi dels incendis crema tota, sembla que ha desaparegut, però, pum, torna a sortir. I llavors torna a sortir més força i treu més llavors i torna a caure. Quin és el problema? Que com que va molt més ràpid que el sotabosc que tenim aquí normalment, et trobes que vas per la muntanya Garraf, tu que, per exemple, que sé que aneu a córrer molt pel Garraf i feu molts caminets i això, et trobaràs que hi ha llocs que amb prou feines hi ha sotabosc. No hi ha romaní, no hi ha flor de Sant Joan, no hi ha...
Flor de Sant Joan, molt poca. Molt poca.
L'has de trobar en llocs molt rocosos, que toqui força el sol, però no tot el dia. Llavors, precisament, el que fa aquesta planta, fa ombra, creix de manera molt bèstia, molt, molt ufanosa, i no deixa que les plantes autòctones creixin. Si t'hi fixen en llocs una mica de bosc, un cop s'han cremat els pocs arbres que han quedat, si fan una mica d'ombra, l'única planta que creix a sota és la cortadèria, per exemple.
Per tant, sí que és una planta invasora, la podem definir així, com a planta invasora?
Sí, hi ha llocs al nord de la península que estan dedicant estudis, estan dedicant molts recursos a poder desfer-se d'aquesta planta. No saben si de manera química, mecànica, ara estan estudiant fins i tot el seu, ja t'ho diré, el sistema de reproducció i desenvolupament, no? Una mica tot el seu cicle, ara m'ha sortit, tot el seu cicle reproductor, per a veure si trobant algun punt en el cicle que fos més vulnerable per poder-la recollir. Sabem que, per exemple, a l'octubre no es pot fer. A l'octubre, quan tu remenes i sacseges els plomalls, sabem que és quan la llavor es dispersa, cau i té més números de reproduir-se, no? de poder brotar. Llavors estan estudiant de manera mecànica, estan dedicant molts diners i molts recursos a això, com per exemple ha passat amb l'Ailanthus altíssima, que si per exemple us hi fixeu, mira, al costat del Carrefour, em sap greu dir el nom, del costat de la comissaria dels Mossos, hi ha una pista de bàsquet i futbol, i allà si us hi fixareu hi ha tot d'arbres secs que hi ha hagut un desastre allà que s'han trencat per tot arreu i estan tots trencats i caiguts per allà, si us ho fixeu. Aquesta planta, aquests arbres que han mort, són Ailanthus altíssima, que és una planta superinvasora, que fa molts anys que estan dedicant, per exemple, a Collserola, estan dedicant molts recursos a poder eliminar-la. Passa exactament el mateix. Tenen unes llavors que surten i creixen de mans, són fèrtils de manera molt fàcil, i, a més, des del terra, des d'on estan les arrels, des d'allà també tenen brots basals que produeixen arbres morts, en cas de que, arbres nous, en cas de que tu puguis carregar-te l'arbre mare.
Mm-hmm. Caram, i aquesta planta d'on és provinent? Perquè l'altra la deies que venia de Canàries, no? Ens has dit l'altra, la de...
No, aquesta ve de Sud-amèrica, per això li diuen la hierba de la pampa, la cortadèria.
Sí,
perquè
això,
allà,
de la pampa.
Allà cobreix molt vastes extensions de terreny. L'Ailanthus ve d'Àsia. És asiàtic, és un arbre de creixement molt ràpid, amb una fusta molt tova, que fa fins i tot olor quan la talles, no serveix per res, és com que conté molta aigua, al ser una fusta de creixement molt ràpid, la qualitat de la fusta sabem que sempre serà molt dolenta, no serveix ni per cremar. Perquè
però aleshores, Edu, la pregunta és, aquestes plantes que estan allà al costat d'aquesta comissaria dels Mossos, allà a la pista que hi ha de bàsquet, entenc que algú les hi ha posat allà o han aparegut...
No, precisament és això, és una planta invasora, van arribar allà. Tots aquests creixen molt als marges de les autopistes, de les carreteres, llocs que es desbrossen amb poca freqüència. Mira, per exemple, aquest arbre, tot i sabent això, jo no sé quants anys fa que es va fer al jardí de Can Robert, però hi ha arbres d'Ailanthus, d'Ailanthus plantats. A la part de dalt, per on es passeja, per on es camina, a la part dalt hi ha una filera, tot d'Ailanthus altins hi ha plantats.
I aquests han arribat així?
No, aquests es van plantar.
Ah, d'acord.
Aquests es van plantar a consciència. El que no sé si per quan es van plantar ja s'havia decretat la prohibició d'aquests arbres o no.
D'acord.
Que crec que rozando el palo, eh?
Rozando el larguero, eh?
Rozando el larguero, sí. L'argot futbolístic no el tinc gaire d'allò, però no el tinc gaire desenvolupat, però sí, algo així.
És a dir, que si... Vaja, que igual si haguessin llegit una mica haguessin triat un altre arbre, no? Allò
sí,
que sempre
sí.
Diu l'Edu, que potser estaria bé que preguntessin... Els que en saben no, abans
mira,
de decidir si posen
veure,
un arbre o no.
No, home, ja m'estic ficant una altra vegada en un altre jardí, com sempre. Però
si tu no t'has de posar en jardins, qui ho ha de fer? Qui millor que tu per posar-se en jardins?
També és veritat, sí, m'agrada i a vegades m'hi quedo, aquest és el problema. No, aquest jardí sé que va estar dissenyat per un gran paisatgista.
Sí.
Vaig tenir l'ocasió de parlar amb ell. És igual. El tema és que... El seu argument era que d'allà en aquell lloc no hi podia sortir, no podia fer que sortissin altres llocs, no? Però
d'acord.
Això no acaba de ser ben bé veritat, no? Alguns paisatgistes tenen la idea que quan tu fas un jardí al centre de la ciutat, d'allà no pot marxar i colonitzar altres llocs. Això no és del tot cert, això sabem que acaba passant i que... Bé,
és a dir,
que
d'alguna manera menystenen o infravaloren la capacitat de colonització de les plantes, o d'algunes plantes en aquest cas.
Sí, a vegades sí. Pensa que si vas al Montseny, per exemple, per allà al voltant d'Olot, vas a passejar per allà als boscos, allà trobaràs que hi ha molts arbres d'un arbre que es diu... falsa acàcia, li diuen, és la pseudoacàcia.
Sí.
Aquí s'ha plantat molt en jardins durant molt de temps i de cop resulta es van donar compte que era invasora. Quan es van donar compte, com passa sempre, i com passa sempre en general quan ho gestiona les grans esferes, no, els polítics,
sí.
es van donar compte quan ja era tard. No? I llavors, per exemple, la robínia pseudoacàcia, que és una fusta que s'havia fet servir, per exemple, per fer mobles d'exterior, sobretot a França, es van trobar que de cop era invasora. No? Llavors ara resulta que estan havent de gastar molts diners a enviar brigades de desembosc a la zona del Montseny a treure arbres de robínia. No? I aquí, en canvi, se segueixen plantant de manera ornamental. Hi ha una mica de cacau amb tot això, és difícil poder-ho gestionar... Aquí ja no ens hem donat compte fins que ha passat, fins que ja ha estat massa tard, no? La zona, per exemple, de darrere del cementiri del Platja Sant Sebastià, ja sempre s'havia plantat aquella planteta que es diu la uña de gato,
sí.
Que és aquella planta que té forma com de patata fregida, no?, del McDonald's, perquè ens entenguem,
sí.
No? I llavors, això és superfàcil de reconèixer-ho. Aquesta planta és superinvasora, També hi ha llocs de la península que estan dedicant molts diners en poder erradicar-la.
Caram, i escolta'm, no sé si d'alguna manera, és que ara escoltant-te em fa la sensació que no som gaire conscients del perill de tenir plantes invasores al costat, eh? És a dir, de la capacitat que bueno, tenen de, que deies de colonitzar aquestes plantes, no?
Sí, el problema, mira, amb les palmeres passa una mica el mateix, el que passa és que les palmeres, com que no eviten que creixin altres plantes, no se li dona la qualitat d'invasora, no? Però les plantes, les palmeres, per exemple, si t'hi fixes, surten palmeres per tot arreu. Palmeres per tot arreu, per tots els vorals, per tot arreu. Però com que són maques i al final no eviten que surtin les plantes que tenen per sota, que no eviten que hi hagi doncs, plantes més herbàcies, doncs no se les qualifica com a invasores.
Perquè
no?
Entenc que aleshores que per qualificar d'invasora ha de ser això, és a dir, una de les propietats ha de ser que no permeti el creixement d'altres plantes.
Exactament, exactament. El que ha de fer és que prioritza, o sigui, diguem que colonitza l'espai i no deixa que les plantes autòctones puguin viure. En algunes fins i tot tenen, com passa amb els eucaliptus, tenen substàncies que se'n diuen al·lelopàtiques, sí. Que el que fan és que eviten el creixement d'altres plantes per sota el seu per evitar la competència. No? Això passa amb els eucaliptus molt clarament, amb aquells olis que tenen, aquells olis que ens serveixen sovint a nosaltres, que ens donen les propietats curatives fan tan bona olor i tot això, doncs, sovint aquestes són substàncies al·lelopàtiques. Per exemple, l'olivera també té bastantes substàncies al·lelopàtiques. Sota una olivera veuràs que quan comença a fer aquell manto de fulles, veuràs que hi creix poca cosa, no? Clar. Però en aquest aspecte no és tan bèstia, no?, per dir-ho d'alguna manera, com passa amb altres plantes.
Per cert, ara que parlaves d'eucaliptus, que clar, que és una planta molt de Nadal, també, i que la venen...
Curiosament.
Sí, que d'aquí aquí la meva pregunta, és a dir, quina és la relació entre l'eucaliptus i el Nadal? Perquè és veritat que és una planta molt agraïda, perquè és bonica, i a més fa molta olor, perfuma molt l'espai allà on la col·loquis, no? I a més és un... Bueno, que a mi, si més no m'agrada aquesta olor, però sempre... Sí, no he entès mai la relació entre el Nadal i l'eucaliptus.
Bueno, aquí sovint el que passa és que intervenen... Pot ser que hi hagi alguna història darrere, eh? Si indaguem una mica segur que ho trobarem, perquè tot té la seva història, no? Però sovint, últimament, el que està passant és que hi ha molts interessos comercials. L'eucaliptus feia servir perquè moltes vegades l'eucaliptus que tenim aquí floreix blanc, per exemple, no? Però l'eucaliptus que et porten de fora, aquí tenim el glòbulus i un altre, que no me'n recordo com es diu, que són els típics que tenim aquí, que floreixen blanc. Però n'hi ha uns que floreixen vermell. I normalment, quan vas a les floristeries i compres les branques per decorar eucaliptus, la floració és vermella. Ah. Llavors jo entenc que hi ha un punt doncs, de decoració i un tema un punt purament estètic i comercial, que és que s'han anat trobant les varietats que d'alguna manera decoren. No? També a vegades vas a les floristeries ara per Nadal i pots comprar branques d'avet. D'àvies,
sí.
No? A vegades amb algunes tonalitats així més glauques, més blaves, més... Bueno, una branca d'avet, i llavors compres la branca d'avet i la poses allà per decorar. És una mica, poder una mica això, pot tenir reminiscències una mica cristianes, no? Com quan passa quan es va beneir el palmó, que hi ha...
Sí.
La mare, per exemple, beneeix el llaurer.
Amb llaurer, no? Sí, la gent gran, no? Els nens fan la palma del palmó i la gent gran agafa llaurer, sí.
I hi ha gent que olivera, no? I
també.
Que, llavors una mica tot arriba un punt que tot pot ser que es faci aquí una amalgama de connexions festives, no? Que al final i que les empreses aprofiten, no? Una mica per poder...
Sí.
Per poder...
Que hi ha un tema de màrqueting al darrere,
Indagaré.
Indaga, perquè sempre tinc aquest dubte, perquè a més tota la vida l'eucaliptus era com la planta que es menjava els koalas, no? És a dir, quan ets petit és el que t'ensenyen. I diguem que no és una planta que vegi gaire, vull dir que fora del Nadal...
És una planta considerada invasora, eh?
Sí? Ah, perquè anava a dir... Jo, no sé, per la muntanya no trobo eucaliptus, i aleshores...
No, si no és plantat no en trobaràs. A més, mira, és que el tema aquest de la plantació, no? Sí, i de les autòctones i de les invasores és molt curiós, perquè en realitat, si tu surts pel carrer o vas caminant per una urbanització, és probable que el 90% de les plantes que vegis, o el 95%, et puc dir, no són autòctones, d'acord?
No. Que fora, això.
Sí, i de les plantes que es planten al carrer, dels arbres que es planten al carrer, veuràs que et podria dir que el 95% o 98% tampoc ho són. D'acord? Llavors, els temes estètics sempre estan per sobre de tot. Llavors, pot ser que el tema aquest, en aquest cas estètic, de la floració vermella de l'eucaliptus pugui ser una mica el mateix.
D'acord. Doncs quedem aquí. Edu, en fin, moltíssimes escolta, gràcies.
Ja m'has donat deures, que guai.
T'he donat deures, sí. Dubtes que em surten en conversa amb tu, Edu.
No, està guai, està guai. Ves apuntant, si et surten coses d'aquestes vacances, ves apuntant, sí, perquè sí. Això és el que més em diverteix i, a més, ens porta a descobrir coses noves, que és del que es tracta.
Doncs ho faré, ho faré. Seguiré apuntant. Edu, ja no, fins passats Nadals no tornarem a parlar, així que molt bon Nadal.
Fantàstic, molt bon Nadal, molt bones festes i molts arbres de Nadal naturals per tots.
Això mateix. Gràcies, un petó.
Una abraçada. Adéu, adéu.